Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. El nou calendari per investir president de la Generalitat se situa entre dissabte i dimecres de la setmana vinent. Junts per Catalunya continua apostant per Carles Puigdemont, tot i que la formació contempla altres candidats. El termini s'escurça i les reunions entre el grup de Puigdemont i Esquerra continuen per acabar de tancar qüestions tècniques de govern. Podria celebrar-se la primera volta del debat dissabte i dilluns la segona. D'altra banda, el Consell de Ministres es reunirà demà de forma extraordinària per presentar el recurs contra la reforma de la llei de presidència. D'altra banda, el Tribunal Constitucional ha admès el recurs de Ciutadans contra el vot delegat de Carles Puigdemont i Toni Comín, però no ha acceptat la mesura cautelar de la suspensió. Els exconsellers Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila, els únics que no estan acusats de rebel·lió, i l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, han comparegut aquest matí al Suprem. El jutge Pablo Llarena els ha comunicat el seu processament pels delictes de malversació de cabals públics i desobediència en el cas dels exconsellers i només de desobediència en el cas de Mireia Boya. Canviem de tema, però seguim en crònica parlamentària. El Congrés dels Diputats ha fet avui el primer pas per despenalitzar l'eutanàsia. La Cambra Baixa ha admès a tràmit una proposició de llei sobre aquesta despenalització, remesa concretament pel Parlament de Catalunya. I el Partit Popular guanyaria amb el seu mínim històric i amb Ciutadans trepitjant-li els talons, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques que s'ha fet públic avui. El PP obtindria el 24% dels vots, Ciutadans el 22,4%, el PSOE el 22%, Podem i en Comú Podem el 19,6%, i Esquerra el 3% i el PDeCAT l'1,7%. El model de corredors humanitaris impulsat per la comunitat de Sant Egidi arriba també a Andorra. S'ha signat avui un protocol entre el govern del Principat i el moviment fundat per Andrea Riccardi que permet l'arribada de refugiats sirians que actualment es troben al Líban. Després d'Itàlia, França i Bèlgica, amb 1.500 refugiats acollits aquests últims mesos, fugint de la guerra, ara el Principat també podrà acollir-ne. S'espera que en el primer any una vintena en condicions de vulnerabilitat. I el Consorci del Museu de Lleida i el Bisbat han presentat avui un escrit de contestació contra la demanda que els va interposar el Bisbat de Barbastre-Montsó per reclamar 111 obres de parròquies adscrites a la diòcesi lleidatana en territori aragonès i que són al museu. Les dues institucions creuen que la reclamació és infundada segons un comunicat fet públic avui mateix i que les adquisicions estan acreditades en documents conservats als arxius diocesans. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeó Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 9:45 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Amb l'arribada del mes de maig és època de primeres comunions. Es tracta d'un dels 7 sagraments de l'Església, el de l'Eucaristia. Tot i que la primera comunió s'associa a infants d'entre 7 i 9 anys, la realitat és que mai és tard per preparar-se per fer la primera comunió. La fe no té data de caducitat, només cal que ens preparem a consciència. En la societat actual sovint s'ha convertit la primera comunió en una despesa econòmica. Les famílies pensen en els vestits, en fer un convit en un restaurant, en regals i altres detalls que sovint són innecessaris. Es fan fins i tot llistes de comunió, i això fa que es dediqui més temps a preparar la festa que no pas a la importància d'aquest moment. És per això que avui a Paraules d'Amor parlarem de la primera comunió al marge d'aquestes despeses i dels artificis, des del curs de la catequesis fins l'arribada del dia assenyalat, i com viure-ho en família perquè la comunió no esdevingui una festa sense significat, sinó que serveixi per posar les bases d'una educació en valors. La primera comunió és un acte de fe en la vida del creient que condiciona una sèrie de compromisos futurs. El més important és que tots els actes del dia a dia estiguin en sintonia amb la fe catòlica. I com qualsevol compromís a la vida, requereix dedicació i temps. Temps per anar a missa, per llegir, per seguir formant-nos, per estimar més i millor. I també per als pares, la primera comunió suposa una oportunitat per reflexionar i tractar amb els fills qüestions vinculades a la fe. No hi ha dubte que el millor exemple el troben a casa, i és en la família on aprendran tots els valors de la vida cristiana. La comunió per a molts pares pot esdevenir una oportunitat per tornar-se a acostar a la fe, per tornar a missa i fins i tot per confessar-se després d'algun temps. Educar els fills suposa acompanyar-los i educar-los en totes les primeres vegades importants de la seva vida, les primeres passes, les primeres converses, el primer dia d'escola, i avui ens endinsem en com preparar-los per la primera comunió. Comencem.
On tu vas, jo hi veig. On tu vius, jo hi visc. Quan tu et mous, jo em moc. Et seguiré. Els teus camins són bons, són camins segurs. Només a tu et seguiré, saps millor que jo allò que em convé. Només en tu confiaré,
en tu confiaré.
On tu vas, jo hi vaig, on tu vius, jo hi visc. Quan tu et mous, jo em moc. La veritat, vull conèixer els teus viaranys, perquè si et conec jo t'estimaré, i si t'estimo et seguiré. Et seguiré, si estimes de cor, jo també ho faré. Si perdo la vida, et seguiré. Et seguiré. Amb tu trobo vida per sempre. Amb tu trobo la meva llibertat. Amb tu trobo una alegria més plena. I et seguiré. On tu vas, jo hi veig. On tu vius, jo hi visc. Quan tu et mous, jo em moc. Et seguiré. Si estimes de cor, jo també ho faré. Si perdo la vida, et seguiré. On tu vas, jo hi veig. On tu vius, jo hi visc. Quan tu et mous, jo em moc. Et seguiré. Si estimes de cor, jo també ho faré. Si perdo la vida, et seguiré.
El programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs després d'aquest tema, que es diu Et seguiré, perquè avui parlem del tema de la primera comunió, comencem el moment de la tertúlia amb els nostres orientadors familiars de l'Associació Fert. Els tenim aquí. Aureli Villar, Aureli, bona tarda, bon
bona
vespre,
tarda.
Bona tarda, no?
que fa un temps ja.
Sí, ja es comença a olorar la primavera,
avui es
tot i que ha costat, ha costat aquest temps.
Avui comença, eh?
Doncs mes de maig, mes de comunions, per parlar-ne també tenim a la Laura Sánchez. Laura,
què
bona
tal?
Tarda.
Molt bona tarda.
I a la Violeta, Violeta Prats, bona tarda. Em sembla que em deies que no tens encara cap fill que hagi fet comunió?
Encara no. La gran té 6 anys.
Té 6 anys. La Laura sí que té experiència en primeres comunions. I a l'Aureli també, encara que li queda una mica lluny. Tots podeu parlar de la vostra experiència i també com ho estem vivint actualment. Jo també em presento, sóc la Magda Minguet i el meu fill, Albert, farà la comunió aquest mes de maig, el dia 20.
O sigui que
em va perfecte tot el que direu per ajudar-ho a preparar millor i tots els consells que ens podeu donar sobre com viure bé aquest dia, que no sigui una cosa molt artificial i que sigui una cosa sense significat, doncs espero que ens ajudeu a tots a preparar-ho bé, perquè aquest mes tots tenim moltes comunions, espero. Aureli, comences? Què és això de la comunió, de la primera comunió?
El que passa és que és un tema que és important.
I tant.
I avui toca parlar d'aquest tema. Vull dir que amb el context de l'educació d'un fill, doncs, bueno, és un tema més. Però quan parles de la primera comunió, home, és l'inici de la vida de sacraments, pràcticament. El baptisme es fa després del naixement, però poc temps, no?
No és conscient.
Però quan comença un nen realment a viure la vida de sacraments, a rebre l'Eucaristia, doncs, a prendre comunió, a confessar-se, a ser conscient doncs, de que ha de participar amb l'oració, la missa. Clar, això no és poca cosa, perquè per uns pares que vulguin donar una formació cristiana, i repeteixo, avui toca parlar d'aquest tema, és diferent. Una escola que parlessis d'educació en general, no? Bueno, la vida cristiana doncs, comença on comença, i comença a partir de la primera comunió a rebre sacraments. I després ve la confirmació, sí, però si un nen doncs, no ha viscut una vida cristiana durant aquest període, a partir de la primera comunió, bueno, és molt probable que la confirmació doncs, passi una mica desapercebuda o ni tan sols la faci. Perquè a vegades val la pena només simplement la dades. Quan deixen de practicar actualment?
A l'adolescència, no?
No, doncs a partir de l'ESO. Bueno, per tant, és una fita important. I, per tant, donar-li tota la importància que té. O sigui, que jo ara mateix no és per encetar el tema, no és un cumpleanys, no és qualsevol altre, no és allò... Mira, l'hem acabat els estudis de batxillerat i li imposaran una banda perquè ja... com a record que han estat aquesta escola i m'hi ha acabat... No, estem parlant des del punt de vista del tema que ens toca avui, l'educació en la fe, és quan comença a viure la vida de sacraments. Per tant, és molt important.
Més del que ens pensem,
més.
A vegades...
Simplement he volgut dir una cosa. Només, tot l'altre és per arrodonir.
No és un esdeveniment més, no és un aniversari més, és un pas important per començar la vida dels sagraments. Laura.
Sí, l'Aureli deia que era un tema important, no? Jo diria que és un tema important per a les famílies cristianes, catòliques, practicants. Practicants i no practicants, perquè després ja, si voleu, parlem de que és una ocasió, no?, doncs per retrobar-se amb la fe si l'has deixat una mica de banda, no? Però és molt important perquè és l'inici del camí de l'amistat del nen amb Jesús. És l'inici de la presència de Déu a la teva ànima i al teu cos. Llavors, és una amistat que comença més força el dia de la primera comunió i que durarà tota la vida. I no ens podem quedar amb una primera comunió, doncs, amb una festa molt maca, molt infantil, molt tendra, i després ja mai més se n'ha sabut, no?
No sigui la primera comunió i l'última,
clar, sinó que és la trobada amb Jesús personal, íntima, amb cada un dels nens i nenes que hem rebut i que rebran la primera comunió, a partir del qual aquest amor, aquest carinyo, ha d'anar creixent. Aquest coneixement amb Jesús ha d'anar creixent. No es pot quedar només amb una cosa aïllada, sinó que durarà tota la vida i que donarà sentit i alegria i fe i esperança a la persona de cada un. O sigui, no és una cosa aïllada, insisteixo, sinó que és l'inici d'un camí fins al dia que ens morim i ens trobem cara a cara amb Jesús.
Uh-huh. Inici d'una amistat, és molt bonic i és molt gràfic d'entendre, no? Comença una amistat i, clar, com qualsevol amistat l'hauré d'atendre, aquest amic,
exactament, no? Exactament.
S'haurà
d'anar cultivant, s'haurà d'anar treballant.
Sí, sí. Que l'amistat no és un cactus, no? És, exacte, a dir, que és una cosa que has d'anar conservant.
Ja sigui a través de l'escola, també, però crec que el paper dels pares aquí és fonamental. Ja no amb un caràcter més, diguéssim, de doctrina, sinó més d'ensenyar-los o de transmetre'ls la fe amb el dia a dia, a integrar-la a la vida quotidiana, no? En petits fets, per exemple, el berenar i la taula, potser és una bona oportunitat per començar a fer si no ho fèiem fins ara, o potser donar gràcies, o
alguna oració curteta a la nit, també,
el que sigui,
no?
Potser, potser en aquella família no es feia fins ara i potser és una bona oportunitat per començar a establir.
O potser el mateix fill ens ho demana, no? Gràcies a la catequesi o que s'està preparant per la comunió, potser pares que no practicaven. Això pot ser així, no? També gent que està una mica més allunyat de la fe i que gràcies a la comunió doncs es replanteja de tornar a practicar.
Això passa moltes vegades, perquè la vida doncs és molt rica i a vegades ens despistem pel camí i doncs aquella fe que havies viscut
de petit,
doncs, bueno, doncs, si no hi ha prou formació a la família i després les influències externes, doncs fan que potser t'allunyis o hagis... Tens aquella fe adormida, no? Quan no la practiques, doncs la tens allà, no? Tens una base, però ja com que Déu et queda una mica més lluny i no l'integres a la teva vida, no? Llavors, els sacraments, com aquest de la primera comunió, és una ocasió boníssima per tornar a redescobrir l'amor de Déu, tornar a redescobrir o a posar-lo a la teva vida, doncs, aquesta pràctica de la fe. I la primera comunió és una ocasió en què els pares tornen a, doncs, a sentir aquesta crida de l'amor de Déu, no? Ep, que estic aquí, no? És com si Déu, el Senyor, ens digués: t'has despistat uns anyets, però jo segueixo estimant-te i segueixo cridant-te, no? I segueixo cridant aquesta amistat que vull amb tu, no? Que tinguis, no? Llavors els pares, pum, no? Fan aquest redescobriment de: oi, doncs és veritat, no? Ho he trobat a faltar, no? I les catequeses dels nens no solament serveixen pels nens per la formació de la primera comunió, sinó també pels pares, que tornen a tenir, no?, aquesta llum divina, no?, de dir: ep, que jo compto amb tu, no? I, bueno, i és molt maco, perquè també a les catequesis també es dona formació als pares, en paral·lel a les que es donen als fills.
No? És veritat que es fan sessions per famílies i sessions més adreçades als nens que faran la comunió. Però sí que és veritat, que hi ha gent que no practica, però sí que vol acostar els seus fills i fer-los fer la primera comunió.
I que és una oportunitat, és una oportunitat. A vegades Déu se serveix de segones, terceres o quartes raons. No sabem mai com fa, perquè no ho sabem. No tenim per què saber les coses, els plans de Déu, com la gent arriba a la fe. Però de la mateixa manera que, de forma general, el desitjable és que la fe arribi dels pares, de vegades Déu se serveix dels fills per la fe, perquè els pares vegin la fe. I els pares que porten els fills al col·legi, bueno, perquè en principi doncs han viscut una formació cristiana dels seus pares. I anaven a missa, després van deixar, això que estava parlant ara, no? Però ens han portat a un col·legi d'inspiració cristiana, doncs perquè ho valoren, però no han practicat. Doncs a vegades l'ocasió aquesta, la primera comunió, és un moment molt bo perquè Déu es pot servir d'aquesta oportunitat perquè revifi la fe cristiana. És una oportunitat. Per què? Pues perquè, a veure, si volguéssim aprofundir, és perquè en el fons la fe, com que és un do de Déu, pues, ara no podem quantificar, eh? Quan dic el 90% és una forma de parlar, eh? No,
sí,
no,
sí, sense dades concretes.
Sí, ja sabem, eh? No és ni el 90, ni el 50, ni el 60, no? Però la part més important la porta Déu. L'únic que hem de fer nosaltres és no destorbar. Vull dir, posar el mínim d'esforç. Si posem un mínim d'esforç, allò de dir, jo és que voldria tenir fe. O si més no, voldria tenir desitjos de tenir desitjos de tenir fe. Quan es dona aquesta petita cosa, aquesta que pide d'esforç, per part nostra, Déu posa la resta. Per tant, quan es dona una situació que es presta, diguéssim, ara mira, és un moment oportú, per poc que uns pares vulguin apropar-se a Déu, han de tenir la confiança, perquè és així, perquè la fe és un do de Déu, de que Déu els hi posarà la resta. I no sabem com, i potser serà un amic, serà una altra família exemplar, serà, vés a saber, l'exemple de
saber com, però
la parròquia, uh-huh. I un, doncs mira, doncs el portarem a missa, o jo també l'acompanyaré, i un dia, doncs mira, jo també m'haig de confessar, vés a saber, que la història de cada persona és molt diferent. Però, frase que vull que quedi, és una gran oportunitat per tornar a Déu.
Per tornar a Déu, eh? Aquesta gran oportunitat que deies, no? No només per anar a missa, sinó potser per confessar-se, si feia temps que no ho fèiem.
En aquesta línia de la gran oportunitat ha de ser aprofitada, sobretot per evitar la fe a la carta, no? De, sí, el meu fill ara fa la comunió perquè és molt xulo, està molt bé, ell s'ha format, jo no, perquè jo no, ell s'ha format, però després tampoc anem a missa els diumenges, o tampoc... O sigui, la formació dels pares en aquest sentit, o reconnectar si ho havies perdut una mica, crec que és vital per la congruència de tot plegat, perquè el nen no digui, bueno, el mossèn o la catequista m'expliquen això, però després a casa veig allò i jo què he de fer. Potser és més fàcil que no, després no tingui una continuïtat.
Clar, que vagi una mica en consonància.
Clar, que hi hagi una coherència i...
I això que deies, Magda, de la confessió, em sembla que ho has tret tu, no?
Sí, ho havíem dit a la introducció, també.
Sí, el tema de la confessió també és molt interessant, perquè, clar, un pot dir, bueno, és que jo no faig pecats grossos. Bueno, evidentment, potser no...
No has matat a ningú,
gràcies
no?
A Déu, no? Gràcies que no a Déu. Fem grans animalades, no? Però això és com quan un diu, no, ja tinc la casa neta. Sí, tens la casa neta, t'ho sembla, perquè quan el dissabte fas dissabte... I et poses
quan
a netejar,
a fons,
treus molta porqueria. Vale? Quan fas raconets, treus porqueria. I a tu et semblava que aparentment allò estava net. I a l'ànima passa igual. Ens pensem que, bueno, que tampoc no fem res de l'altre món. I quan vas rascant i aprofundint una mica, veus que sí, que tens racons una mica bruts. I clar, la primera comunió a rebre a Jesús és com quan tens una entrevista. Pues, en una entrevista vas, pues, et rentes el cabell, et pentines bé, et vesteixes amb el mateix, un traje ben maco, amb un vestit ben
prepares,
que no estigui arrugat,
sí, sí.
I et neteixes les sabates, no? Doncs... quan vas a rebre la primera, la segona i totes les altres comunions, vas a rebre Jesús, reps a Jesús a casa teva. Clar, no pots anar...
De doncs, qualsevol manera.
Pols per allà i pèls allà durant voltes per...
I no? Com que no es veu gaire,
doncs,
no?
Doncs no, perquè jo rebo la persona més important de la meva vida i vull tenir l'ànima neta. I aquesta idea és molt interessant també, que els pares també puguin combregar amb les desgudes disposicions. Clar. I, per tant, una confessió prèvia, doncs, si fa temps que no ho fem, doncs, jo diria que és vital.
Que aprofitin aquell
dia. És vital.
Dia.
Que, a més, el sagrament de la confessió dona una alegria desbordant, perquè és la gràcia de Déu en estat pur, que et cau pum. Llavors, bueno, això és impressionant. O sigui, que no deixem escapar l'oportunitat de fer una bona confessió per preparar
que
la
si algú li talla una mica, que no pateixi, que segur que el sacerdot,
no,
el mossèn, t'ajuda en tot.
Miri, fa 25 exacte. Anys que no em confesso, exacte. Doncs no et preocupis,
segur
el mossèn
t'ho
tira
fàcil,
preguntant.
Ell ja anirà ajudant a fer aquesta confessió, si fa temps que ho tenim una mica rovellat. Doncs
ara estava
aixecant
la mà, però ja la baixo. Perquè
ja la baixes,
justament...
eh?
No, la baixo, perquè no estava previst. No estava previst que hi parléssim avui. Almenys jo no ho tenia al cap, parlar d'aquest tema. Però,
bueno, ha sortit en la conversa.
Però com que ha sortit, sí que és bo, perquè encara que digui el mateix, crec que molts hi poden anar bé. Aquell pare que diu, és que jo, clar, què es fa per anar a confessar-se i tal? A veure, una persona, simplement com que arriba al confessionari, un pare diu, escolta, jo, el meu fill fa la primera comunió, sap? Ja parlo, com ha dit 25, no? 25 anys que no d'allò, des de la primera comunió que no hi ha tomat. I ja està, no es preocupi, ja l'ajudarà. I segurament, si el capellà, que en sap, segurament que en sap, però se'l portava, bueno, segurament ja sap el que ha passat allà. Amb 25 anys ja ho sap. No li retraurà tot. Li dirà, bueno, però segurament tu amb la teva dona... Sí, però alguna vegada... Sí. I segurament li dirà quatre coses. Li dirà, bueno, em preocupis. Les quatre coses fonamentals, li retraurà les quatre coses fonamentals, que et penedeix això. Molt bé, doncs mira, ara un altre dia, doncs vens a veure, ja parlarem, ja tornaràs a confessar un altre dia. I aquest pot ser el camí. No cal només que digui, ja fa 25 anys que m'he trepitjat un confessionari.
A partir d'aquí el sacerdot
aquest,
ja sap,
aquest
eh?
Punt... És tan clau sí. que és el clau. No cal que expliqui, miri, és que l'altre dia... No, l'altre dia, oblidi de l'altre dia.
No cal portar un Excel des de l'any 70.
Miri, fa 25 ja anys. Per tant, no li ho explicaré 25 anys, perquè vostè té una cua de gent que confessava. Sí, que m'entén? Bueno, i per què t'has entretingut? Perquè quan la Laura ha parlat d'això, dic, home, és possible que algun pare... Dic, mira, si serveix perquè un pare dongui aquest pas... Amb aquest exemple dels 25 anys, ha valgut la pena el programa.
I tant, la veritat que sí, perquè per preparar-se això, ja que el fill es prepara, aquell dia, què millor que també combregar amb ell i fer-ho, com deia la Laura, amb l'ànima més neta possible. Uh-huh. No? Doncs des d'aquí també animem. I mira, ha sortit un tema que és veritat que no teníem previst, però que és igual d'important. L'altre tema que sí que teníem previst és que la gent ara es prepara per la comunió, potser pensant més en fer un gran esdeveniment que no en la importància d'aquest sagrament, no?
A mi m'agradaria dir que quan una família no enfoca bé, es pot arribar a despistar molt, perquè perds l'oremus. Si la primera comunió ha de ser una celebració per tot lo alto, i enfoquem què ens gastarem pel... Quin vestit,
no?
Quin vestit portarà la nena o el nen, quines sabates, la perruqueria, les fotos, els pallassos, el restaurant,
el
viatge...
El
viatge, que ara sí, sí, sí. Ja fa uns anys, pues, Euro Disney és com un
la
viatge
moda.
Que es regala, l'últim model de mòbil, perquè, clar, un nen amb 7 anys ja té un mòbil avui dia, no?
12.000 euros, Laura, clar, ja m'estàs dient, eh?
Doncs, hem perdut el temps. Hem perdut el temps perquè fem...
I calés, per dues bueno, coses.
És que hi ha gent que demana un crèdit, fins i tot.
Imagina't.
S'endeuta amb un crèdit per pagar la primera comunió dels fills. Això jo crec que és una roqueria. Amb perdó, però és una roqueria.
I és innecessari.
Perquè,
no?
Sobretot, fem que enfoquem a tot el que és la parafernàlia que envolta la primera comunió, descuidant el que és més important, que és l'essencial, que reps a Jesús. El teu fill rep a Jesús i nosaltres també, si...
Si volem,
tant de
clar, el nen també llavors, percep que aquella part no és tan important.
Clar, llavors el nen també es despista i es pensa que l'important és això, la festa, els ballassos...
Es posa més nerviós pel que clar, no toca que per lo
clar,
que hauria d'estar. No?
A banda de que el pressupost és brutal, perquè des d'un vestit que et pots gastar de 300 euros o de 150, és igual, fins a 1.000 euros, no?, en marca, i d'aquí doncs, va saltant... I no cal anar al restaurant i convidar a 100 persones, no cal. O sigui, hi ha maneres de celebrar-ho molt íntimament i els nens ho recorden com una gran festa, que és a casa o si tens un jo què sé, algú que et deixa un jardí, un pati i tal, i allà pues, jugues a pilota i fas quatre jocs, que els portes tu fets, els teus fills grans, els cosins més grandets, el que sigui, fas quatre jocs i passes la tarda berenant amb un pressupost molt senzillet, i allò ha sigut una festa
senzill,
familiar.
Sí.
No ha sigut, doncs...
Un mini casament,
banquet,
no?
Un petit, gairebé.
És que, de veritat, no vull allargar-me amb números i amb xifres, però és un escàndol. Jo penso que aquí ens n'hem anat, com amb altres temes, s'ha anat de mare la cosa.
Mm-hmm. Jo recordo que alguna vegada havia dit, bueno, hem de dividir per dos la mitjana nacional, però ara hauríem de dividir per tres o quatre.
Sí, això, els viatges i iPhones, i clar, llavors és una cosa que...
Si convides a 20 persones, només a 20, a 20 persones, a un menú de 50 euros, t'has gastat 1.000 euros només dinant. Uh-huh. Després hi ha els pallassos, els globus, el grup d'animació...
I si convides a 100, ja veus
clar,
la cosa.
Uh-huh. És que, bueno, doncs, compte, tinguem-ho present, perquè lo important no és la festa, no és el vestit, no són els regals. L'important, el regal més meravellós és Jesús a l'Eucaristia.
I que el nen ho visqui amb aquesta il·lusió, no? Que la il·lusió és aquella, de rebre Jesús... I no...
És que, clar, si hi ha una festa amb pallassos després, mai pensaràs no, en el fet important. Estàs
pensaràs,
més pendent del que vindrà.
Quan venen els pallassos, clar. Perquè al final són nens. És a dir, tenim que també tenir la sensibilitat per poder-los transmetre.
Mm-hmm. Però, això que dius de la il·lusió dels nens, que a vegades s'ha de desmuntar una idea, que hi és, eh? No? És que, clar, els nens són, tenen aquesta, amb aquesta edat no tenen ni no poden combregar, perquè són molt petits, eh?
No, dic
que això s'ha de desmuntar.
Ah, ja, sí.
En totes raons, doncs perquè cap persona, vol dir el teòleg més teòleg dels teòlegs, pot abastar Déu. La fe és raonable, tot i que no és racional, entre cometes. No és racional perquè Déu no hi cap. I, per tant, rebre Jesús, doncs el rebem amb el cos glorificat, I, per tant, no té les coordenades d'espai i temps. No té aquestes limitacions. I és raonable que sigui així. Per què és raonable? Perquè Déu ha pogut fer-ho, perquè és Déu, ha volgut fer-ho, perquè ho ha volgut, i ho ha fet. És històric. Per tant, és raonable. Ara, no hi cap amb el nostre cap. Per tant, un teòleg de 90 anys, que està tota la vida estudiant, doncs no pot abastar això. I com es pot... Bueno, doncs mira, Déu sap com ho fa. Per tant, pensa, és que els nens no tenen capacitat, doncs és igual als 7, que als 8, que als 70, que als 99. Per tant, i després, que Déu sap fer arribar als nens el seu missatge d'una altra forma. Uh-huh. I, per tant, a vegades es veu... els catequistes podien explicar, moltes vegades explica exemples de nens que han fet comentaris de l'Eucaristia, doncs que ho han entès, que els han explicat. Jo sempre em recordo un que em van explicar i diu, a veure, quina diferència... És famós, aquest exemple és famós, d'un nen. I tu, quina diferència veus entre el Crist que ja està aquí, està penjat aquí, l'han posat a la creu, i el que està allà al Sagrari? Diu, bueno, és que aquí sembla que hi és, però no hi és, i allà no ho sembla, però hi és. Bueno, segurament aquesta explicació és fruit d'algunes altres explicacions del catequista. Però ell va dir, bueno, això sembla, però no és. I aquí, doncs, no m'ho sembla, perquè però hi és. Bueno, doncs, com aquesta, segurament els nens són capaços d'intuir, d'entendre, perquè com que la fe és un do de Déu, és igual pels de 90 que pels de 70 que pels de 7. Uh-huh. I això s'ha de desmuntar, perquè no, aquest nen no farà la comunió aquest any, perquè dintre de 4 o 5, doncs, entre 4 o 5, possiblement ja no hi anirà ni a missa. Uh-huh. No sé, depèn.
Però sí que se'ls hi deixa, a vegades, sí, escollir, sí. No? A veure, farà la comunió el teu fill? Li preguntarem a ell. Sí. No? Què en penseu d'això de preguntar-ho?
Mira, és com si li dius... Li donaràs el pit o esperaràs a que es mori de gana?
No sé.
Clar, o li començaràs a donar sòlid o tot... O
preguntar-ho
a que
nen,
miri,
no?
El nen té son, el poso a dormir, el nen té gana... Vull dir...
Faig el millor per ell, no?
Clar, uh-huh. O sigui, perquè... No sé, és que a vegades els pares, torno a dir, que a vegades ens deixem...
És una pregunta, que no té, no pot tenir resposta. La d'aquesta no tenen criteri per dir si vull fer la comunió o no. Li falten elements per poder...
És una cosa que encara han de decidir els pares, no? Però sí
que com que ja tenen ús de raó, entorn als 7 anys, sí, 7, 8 anys, no?
8, sí.
Doncs són capaços de discernir, això que deia l'Aureli, la percepció de Déu, ja, i tant.
Això sí, tant.
I tenen l'ànima encara molt neta, i molt, o sigui, molt innocent, i tenen una gran capacitat d'estimar.
I tant.
Llavors, a vegades hi ha gent que diu, com pots creure en la presència real de Crist a l'Eucaristia? Si no us veu, no? Un tros de pa, una cosa rodona... Bueno, hi ha tantes coses que existeixen i no veiem. La llum. Veiem el resultat, però l'electricitat no la veiem per aquí davant. L'estimació de dues persones que s'estimen materialment no la pots tocar,
sí.
Però està allà. Tantes coses, no? Que no podem tocar, però podem percebre amb la intel·ligència, amb l'ànima. I el Crist ressuscitat, no? Pues està allà, perquè ho ha dit ell també. I a més, és la fortalesa, que diu, mengeu aquest pa i beveu aquest vi, no?
I que la intel·ligència espiritual dels nens és veritat que està molt desenvolupada. Quan són petits, tenen moltes ganes de fer oracions petites o d'anar al sagrari. És veritat que potser després amb el temps sí que es tornen una mica més tebis, però en la infància
quan,
és el moment,
i
potser.
I quan més prop estàs de Jesús, no? Els podem explicar als nens, no? Més a prop estàs de Déu, de Jesús, de l'estimació, i quantes més vegades el reps dintre de la teva ànima, del teu cos, doncs ets millor. Tens ganes de ser millor, de portar-te millor, d'ajudar més, de demanar perdó, perquè és la gràcia de Déu que actua en aquella ànima, en aquella persona petita, gran, mitjana. Llavors, bueno, doncs tractar, no? Ensenyar a tractar els nostres fills a Jesús és molt important. O sigui, l'exemple dels pares
és clau.
Ha d'anar una... És clau, és clau.
I no només en les pràctiques de pietat, diguéssim, sinó extendre-ho a tota la vida en general, que es faci, que penetri en el nen en el dia a dia.
No només, sigui... no, grans moments, grans ocasions, no només, sinó que el dia a dia ja estigui impregnat d'això.
No només anar
a
combregar, sinó que s'impregni de la seva vida en general.
Aquesta idea és molt important, eh?
Això quantes
és molt
coses
important.
Esteu dient avui de la comunió?
Aquesta és molt important, perquè de vegades... Torno a desmuntar aquests prejudicis que hi ha, com si la vida cristiana fos la pràctica. Exacte. La vida cristiana no són pràctiques. Hi ha un ambient de pràctiques. La vida cristiana és vida, i la vida és tot. El joc, el treball, les tasques de la llar, la responsabilitat social, tot. Per tant, amb la catequesi, segurament, bueno, aquest període de catequesi, doncs surten temes. Mira, avui ens han explicat, el catequista ens ha parlat del sagrament, no sé què, oi? Però amb ocasió de qualsevol tema... Hem de tenir en compte que la fe és vida, és la vida, la religió és la vida, doncs qualsevol tema de la religió afecta la vida, és un tema transversal. En qualsevol tema... Mira, ens ha parlat de la generositat, però fixa't si vols parlar de generositat amb la vida. Ens ha parlat de responsabilitat, o ens han parlat d'aquest aspecte, de qualsevol aspecte que ens parlin de la fe cristiana, té implicacions amb la vida. Per tant, això que deia la Violeta em sembla que és molt important. Fer-los veure que la vida cristiana no és només perquè van a combregar, a confessar i unes pràctiques
i resar,
de resar.
Sí, exacte, no.
Bueno, això és una vessant, diguéssim, una vessant important, perquè és una forma de tractar Déu, una forma de manifestar que vols dir-li alguna cosa, i com que només saps una frase concreta, que és un Pare Nostre, una Maria, ho fas d'aquesta manera. Però que la vida cristiana és tot. I això, amb l'excusa de la catequesi, és una oportunitat perquè anar donant criteris, posant exemples, i un bon cristià, com que precisament doncs, rep a Crist, home, el seu comportament, i aleshores pots dir el que vulguis, ha d'estudiar, fixa't, ha d'estudiar. I dius, bé, què té a veure? Pues té a veure.
Bueno, perquè s'ha d'estar format, perquè, clar, tampoc ens podem conformar amb la comunió o la formació que ens donen per la primera comunió quan tenim 6, 7 o 8 anys. Hem d'anar creixent amb la nostra vida, perquè i també intel·lectualment anem creixent, no?
Clar.
Llavors, no ens podem quedar enquistats amb aquella petita o inicial formació de la primera comunió. Hem d'anar formant-nos al llarg de la nostra vida.
No?
I per això pues, hi ha webs, des de la web del Vaticà, que hi ha les... Bueno, tots els escrits que et puguis trobar i més, no? Però si no vols doncs, tenir tanta feina, no? Que allà hi ha molta matèria molt material per aprendre i per llegir, doncs és igual, els escrits del Sant Pare, una carta apostòlica, llegir l'Evangeli, formació doctrinal, doncs també aquesta web del Vaticà o altres webs catòliques ben fetes, doncs hi ha, doncs, jo què sé, doncs, com iniciar-se amb la formació cristiana. I pots anar llegint, o tens un dubte, no sé què, doncs pots anar a la parròquia i preguntar al mossèn, miri, aquest dubte jo no ho entenc, això com és possible? Doncs tens una xerrada amb el mossèn, i si no també hi ha aules de teologia per adults, que tampoc fa falta ser doncs, el mossèn per estudiar teologia. Hi ha gent, laics, que
els agrada, que estudiem, que es formen,
formació.
Sí, sí,
doncs,
sí.
Bueno,
no, ara ja no hi ha excuses, perquè ara us deia que el Sant Pare fins i tot té Twitter, on posa els enllaços,
el dia a dia,
ho fa un llenguatge superproper i més quotidià impossible.
Només la frase del dia ja et pot fer meditar una estoneta, 5 minuts, sobre aquella frase i... Potser has fet molt en aquella estona.
És tan fàcil com seguir, de tant en tant et va sortint i mira, potser
minuts.
Et dona una miqueta de material doncs, per aquell dia fer una mica d'aturada i pensar-hi.
No, i a més també, amb això, amb la línia del que esteu dient, doncs, donar criteris d'allò que a fora doncs, està completament desorientat. Per exemple, doncs perquè la gent ja té una idea feta, per exemple, la gent, aquests cases catòlics, clar, amb això que és pecat, doncs clar, estan reprimits, no poden fer... Es pensen com si les coses, quan l'Església diu això és pecat, les coses fossin dolentes perquè són pecat. Això no em canso de repetir-lo sempre que puc. I la gent s'ho creu. Hi ha gent que es pensa que les coses són dolentes perquè són pecat. Les coses no són dolentes perquè són pecat. Són pecats perquè són dolentes o quan són dolentes. Per exemple, el sexe és una cosa no bona, molt bona, per dintre del matrimoni, per recolzar l'amor dels esposos. És molt bona, ara no podem fer una parlar d'aquest tema.
Ja,
però que qualsevol tema que toquem, és tan clar que és així. I clar, I per què creus que aquest temple... I per què estàs defensant aquesta idea? Perquè, clar, si les coses es fossin dolentes perquè són pecat, em dic, bueno, és que per mi això no és pecat. No, no, sí, és que no és que sigui per tu. És que robar és malament igual que és tan sabal que tu. És que anar-se amb una altra persona que li va donar... La infidelitat és molt greu. És molt greu, la infidelitat. Si els matrimonis fossin infidels, seria un caos, no? Etcètera. Ara no podem parlar d'aquest tema. Però el desfer... Però sí que podem fer és que, bueno... amb la catequesi, de vegades, com que també es parla del dogma, es parla dels sacraments, però també toquen temes de moral. Temes de moral. Han de saber que quan els diu, quan diuen, això és pecat, això... És perquè és dolent. I per què és dolent? Aleshores, ja és una altra lliçó. Ja els hi expliquem per què és dolent. Però per què és dolent? No és a l'inrevés.
No és a l'inrevés. Com el que dèieu, també les catequistes veig que tenen una gran tasca, perquè és veritat que ara és una hora de tertúlia parlant d'això, de l'amistat amb Déu o d'inociar-nos en la fe. No són temes molt habituals, els mitjans de comunicació tampoc, i la veritat jo crec que heu pogut ajudar moltíssima gent amb totes aquestes reflexions i la importància de la primera comunió. Potser hi ha molta gent que aquest mes de maig té comunions, no sé si els podem ajudar, si han d'anar a una comunió, potser el mateix que hem dit, no? La mateixa línia, que no s'obsessionin ni en el vestit ni en el regal, no? La Violeta ens deia, hi ha llistes de comunió, i això ni ho sabia, que hi havia llistes de comunió, no? Desconeixia totalment. Potser, no?, el mateix, no?, com a convidats, igual que el que hem dit a les famílies i als fills. Tampoc treure importància a l'esdeveniment, sinó que valorin realment el que significa, no?, aquesta comunió. Què en penseu? Sí,
sí, sí, sí, evidentment. Mira, ara pensava en això que dèieu dels regals i tot això. A vegades dius, ai, vaig a una comunió, no sé què regalar.
Exacte,
doncs,
no?
Pregunta als pares. Pregunta, o sigui... I si no, un detall petit, o sigui, un record, per exemple, això mateix, no sé, doncs, un àlbum de fotos es farà, no?, es farà, però hi ha àlbums de fotos i del fotògraf i tal, no sé què, 400 euros, no?
Això o, tampoc cal, no?
Clar, o pots fer un àlbum de fotos amb fotos fetes pel mòbil, que tu després per internet...
Sí, tipus Hoffman,
no? Hoffman, sí, sí. No? Si has de fer un regal, doncs pots regalar una medalleta, un rosari, sí, una bíblia infantil, i això durant molts anys a aquella bíblia infantil li donaran un bon ús, perquè començaran a llegir, perquè es fixen en els dibuixos, perquè tu els llegiràs abans d'anar a dormir... Moltes vegades té un ús molt pràctic, una bíblia infantil, i a tothom li agrada.
I és veritat que és un regal que és l'últim que pensaries, potser, no?
Sí, perquè la gent doncs, pensa, no sé...
En coses més...
Molt material.
Més luxoses, sí.
Sí. Pues no fa falta. Uh-huh. Tampoc fa falta gastar-se molt, insisteixo, no? Llavors, es tracta també de comú d'acord amb els pares, dir, doncs, va, doncs jo havia pensat en això, us sembla bé? Vale, doncs sí, endavant. No, que ja li regala la bíblia infantil la tieta. Vale, doncs jo li ja buscaré una altra
medalleta, cosa. Una altra cosa.
O ajudes, no? els pagues, no?, amb un efectiu. Doncs jo et pago els recordatoris de la comunió.
Les sabates, no?, el que sigui.
Les sabates, sí. Exacte. Uh-huh. Vull dir que...
És veritat que es poden fer moltes coses, poden tenir molts detalls sense fer una superdespesa, no?
Mm-hmm.
Molt bé. Doncs hem arribat fins al final del nostre temps de tertúlia aquí a Ràdio Estel. Per tots aquells que teniu comunions, doncs esperem que tots els consells i totes les idees que han sortit aquí a la taula us serveixin. I ara tindrem una entrevista amb l'Angie Prats, que és catequista. Des d'aquí el nostre agraïment a tots aquests que fan tanta feina, perquè sovint és altruista. No, sovint no, em sembla que
no,
sempre.
No, sempre.
Sempre. No, la Laura, que també en té experiència. Sí. I és veritat que és una feina a vegades poc agraïda, però després, quan els nens continuen, i no és la primera comunió, sinó que després continuen moltes altres, doncs sí, també és d'agrair. Moltes gràcies a tots tres, a l'Aureli, a la Laura, a la Violeta, i ja ho sabem que ens retrobem aquí a Ràdio Estel la setmana que ve.
Adéu.
Vinga, moltes
adeu.
Gràcies.
A Ràdio Estel, Paraules d'amor. Un programa d'educació, família i parella. For the bus stand.
Per l'entrevista, i avui parlem amb l'Angie Prats. Ella és mare de família nombrosa i ja fa 25 anys que es troba vinculada a la parròquia de Sant Cugat. Ha estat sempre catequista i fa 6 anys va esdevenir coordinadora de les activitats d'aquesta parròquia. Per tant, és tota una experta en preparar joves per la primera comunió i ens podrà explicar la seva experiència des de la vessant de la catequesis i fer una mica de recorregut de com ha canviat la preparació de la comunió en aquests darrers anys. La tenim a l'altra banda del telèfon. Angie Prats, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Doncs avui hem parlat de la comunió, hem estat fent la tertúlia sobre aquest tema i ens interessa molt la teva experiència com a catequista. Costa preparar avui en dia els nens per fer la primera comunió? És una tasca difícil?
Bueno, sempre ha estat una tasca difícil. El que passa que nosaltres, amb l'experiència dels anys, doncs el que ens trobem és que els que venen actualment a la parròquia porten un fill, doncs realment venen doncs, ja amb una gran motivació. O sigui, ja no és obligatori fer la primera comunió, ja no és és una pena que no sigui una cosa molt majoritària, però les persones que s'acosten doncs, tenen aquest interès, aquestes ganes, i per això porten els fills a la que es preparin per fer la primera comunió.
Per tant, això sí que és bo, no? D'entrada, ara no ho fa tothom, però els que ho fan estan molt motivats.
Estan més motivats. De totes maneres, això és un acompanyament. Hi ha pares que, doncs, que de vegades també els porten i els deleguen, com si diguéssim, no s'impliquen amb molta intensitat, que això també és una pena, perquè, clar, no hi ha d'haver aquesta tendència a desentendre's, no?, de la formació dels fills en qualsevol aspecte, en qualsevol cas. Però nosaltres el que veiem és que, generalment, els pares que els porten els fills actualment doncs, tenen aquest interès, participen en les activitats que es proposen doncs, de formació pels pares, i això és molt interessant.
Pares també implicats, que suposo que és la clau, no? Si els pares estan en sintonia i confien i després practiquen també, doncs és l'essència després per preparar bé els fills.
Això és la clau, perquè en aquest cas doncs, de participar d'activitats de la parròquia o de venir a les reunions de pares o així, doncs molts doncs, tornen a recordar, a revifar, a reviure doncs, aquells moments doncs, que ells també doncs, van participar d'aquesta comunió, d'aquesta formació. Llavors, doncs, va molt bé i molts ens ho agraeixen. O sigui, diuen, mira que bé, doncs, aquestes reunions ens han servit doncs, per parlar en família, per... També Déu és una cosa que no se'n parla moltes vegades a les cases, no? I llavors, doncs, quan hi ha aquestes oportunitats de conviure amb la parròquia o d'estar en contacte amb ella o amb el mossèn que doncs, pregunta als pares i està amb ells, doncs els pares ho agraeixen perquè ha sigut una oportunitat, doncs mira, per poder parlar d'això amb els fills, jo a vegades no sé què dir-los i doncs vosaltres ens ajudeu, doncs aquesta és la idea.
Tot suma, i potser pares que estaven això una mica allunyats de la fe, gràcies a la comunió dels seus fills, això és una oportunitat per tornar-los a acostar també.
Efectivament. Nosaltres, els catequistes, diem que aquest és un temps de gràcia. És un temps doncs, que Jesús ve a casa nostra, però físicament, o sigui, el nostre fill s'està doncs, preparant, ell rebrà per primera vegada Jesús i és una gran alegria, no? Doncs aquesta preparació que té el fill, doncs els pares, doncs, nosaltres els animem doncs, que també participin, que també doncs, llegeixin, que també es preparin, que també doncs, els acompanyem també amb els sacraments. Ja portem diversos anys en què la celebració del perdó, els que reben els nens el dia abans de fer la primera comunió, doncs és una trobada familiar, o sigui, es fa com si... Saps això que fan a les parròquies, doncs, que fan una celebració comunitària, però per gent adulta, doncs nosaltres ho adaptem a un ambient doncs, més familiar, més infantil, i els pares doncs, també poden participar doncs, del sacrament del perdó aquell dia que els seus fills doncs, el reben, no? I la veritat que ha sigut una experiència estupenda.
Uh-huh. És a dir, que aprofiteu també per això, per fer trobades familiars i el que dèiem, tornar a acostar les famílies a l'església que potser estaven en una època doncs, que s'hi havien allunyat una mica, no? Aquestes trobades familiars. I per molts que arriben, ens deies, és aquesta preparació, rebre Jesús, es parla poc de Déu. Per molts alumnes que teniu a la catequesis, molts nois que esteu formant, potser tot això no ho havien sentit mai o veus que sí que són conscients del pas que faran? És a dir, els catequistes heu d'explicar molt què és això de la comunió o ja tenen una miqueta d'informació, ja sigui per l'escola o sigui pels pares?
No. Nosaltres... Els nens venen amb un gran desconeixement.
Un gran desconeixement.
Nosaltres diem una miqueta que és un territori on s'ha de llaurar, o sigui, és un territori inculte en molts aspectes. Déu no surt enlloc, no surt a cap sèrie de televisió, sí. No surt a les converses.
No surt a Instagram, no?
No, això mateix. No va pel Facebook preguntant-nos a hores, sinó que, bueno, que és un tema que, doncs, que a vegades també hi ha com una certa vergonya de parlar d'aquestes coses quan és una experiència doncs, de la vida i una cosa ben comú i ben normal. Doncs els nens venen amb un gran desconeixement. Per això la catequesi a vegades fa una mica feixuga perquè hem de desvetllar aquesta set de Déu que té tota persona, o sigui que els nens petits tenen una gran sensibilitat per aquestes coses. Llavors, doncs, hem de despertar aquesta part, però també la intel·lectual, de com és una missa, què es fa, què es diu... Com, o sigui, amb això tenim una feina difícil, a més,
no és majoritària. Ho heu d'explicar tot, no? Coses de forma i coses de fons, és a dir, s'ha d'explicar tot de zero.
I després no és majoritari tampoc els nens no fan religió a l'escola majoritàriament, alguns sí, perquè llavors això es nota, és curiós, clar. Perquè els nens que ens ho diuen, doncs mira, jo faig religió, però això també jo m'ho he explicat al col·le, m'ho diuen, i bueno, doncs ara ho explicarem d'una altra manera, i amb tots els vostres companys, i així, no? Però i també hi ha alguna part de la gent, doncs que sí que es veu que la família, doncs els nens han anat a missa, se saben moltes coses, ja respiren, doncs saben pregar i aquesta costum, per exemple, d'anar a resar per la nit o de resar l'Àngel de la Guarda
alguna oració curteta amb les mares,
Jesús,
no?
Així, amb les mares o nens que ja saben el Pare Nostre perquè els hi han ensenyat els seus pares, doncs també existeix, és que clar, això no només faltaria, no? Però que sí, que actualment la majoria de gent ve amb molt poca... Els nens venen amb molt poc coneixement. I bueno, doncs nosaltres aquesta és la nostra feina, no? Doncs,
gran tasca, tot això que heu de fer en poc temps, no? Relatiu, la catequesis, que heu de despertar aquesta set, ens deies, aquesta set de Déu. També a la tertúlia ha sortit el tema de que molta gent es prepara per la comunió, però com un gran esdeveniment. No tant en la part de la litúrgia, potser, sinó més en la part de festa o... No? Com podem ajudar els pares a que se centrin en el que realment és important i que vegin que la festa de després només és un acompanyament?
Doncs sí, això és el que molta gent diu. Clar, molta gent vol fer només això per la festa. No. Però vaja, nosaltres, jo no estic molt en contra del que sigui celebrar-ho, perquè precisament aquesta trobada familiar ha de ser un motiu doncs, d'alegria, compartir el pa de la taula de Jesús a l'església, després... poder-ho compartir doncs, a fora, és com una cosa que segueix. El que passa és que hem d'enfocar una mica el tema, que dic jo. O sigui, no pot ser que la pressió social, que la preocupació doncs, per el voler quedar bé o per fer despeses que són exorbitades o així, desenfoqui el tema. O sigui, si enfoquem bé el tema, què és important? Doncs el dia de la cerimònia, que el nen estigui tranquil, que el nen estigui feliç. I després, i tant que sí, celebrar-ho amb els pares, amb els germans, amb els amics. I moltes vegades el nostre mossèn diu, aquestes festes familiars, diu, si hi ha passat per algun motiu d'allunyament d'entre algun parent, doncs què més? Doncs que sigui un motiu doncs, d'apropar-lo doncs, a la família, doncs té un gran sentit, això. Escolta, no, Jesús no ve a casa nostra i ens perdona i ens dona tot, doncs, escolta, també doncs, participar d'aquesta alegria doncs, de la nostra família, no?
Uh-huh. O sigui, celebració sí, perquè és un fet per celebrar i per unir tota la família, ara una despesa exorbitada, doncs potser no té massa sentit.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Jo crec que la pressió social és important i moltes vegades fan festes proporcionades en què el nen tampoc se sent... còmode, perquè veu que són coses que són massa extraordinàries, les coses més normals, més, no sé, més sossegades, més tranquil·les, són que el nen, doncs, s'ho passi bé, doncs, jo què sé, doncs, convidant a dos amics o estan amb els seus cosins o... Doncs amb això, moltes vegades, els nens ja
en tenen prou. És veritat que ell pugui estar tranquil, perquè si és una festa on ha d'atendre 100 convidats, doncs és veritat que és molta pressió, potser, per un nen petit. I també potser molta gent que ens escolta ara té alguna comunió aquest mes de maig, que és època de comunions, i es planteja també el tema dels regals.
Dels regals.
No? Això a les catequistes també us hi trobeu, potser, no? Llistes sí. de comunió, com una cosa, a vegades, també una mica que ens fa perdre l'objectiu real de la primera comunió.
Sí, sí, nosaltres, des del començament, amb els nens els expliquem que el millor regal que tindran que és Jesús i que això, doncs, això no els hi traurà ningú. I que... però mira, l'altre dia estàvem precisament parlant amb pares de la catequesi i parlàvem una mica, doncs, a veure, què recordeu dels regals? Que no sé què. I molts recorden amb alegria doncs, un cert regal. Doncs, els regals són una expressió doncs, de compartir, de felicitat... El que passa que llavors s'ha de veure, no? O sigui, a un nen se li ha de regalar doncs, l'últim iPhone i l'últim no sé què, clar, això és el que desenfoca l'assumpte, no? O sigui, lo interessant doncs, és poder... Bueno, i a vegades, i el mossèn també ens diu sempre, diu, que dintre dels vostres regals sempre hi hagi alguna cosa que sigui, que denoti el dia que celebrem, no? Una petita Bíblia infantil... una creu per la tauleta de nit, no sé, que no sigui una cosa supèrflua, sinó una cosa doncs, potser que reflexi doncs, allò que estem celebrant.
Mm-hmm, que commemori una mica la importància del dia, però al final les coses materials marxen i coses així més de record doncs, potser es queden tota la vida i ens acompanyen. Mm-hmm. Doncs, Angie Prats, moltes gràcies per aquesta entrevista, moltes gràcies també per la feina que feu totes les catequistes i que vagi bé aquest mes de comunions.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, eh?
Doncs amb l'entrevista hem arribat fins al final del programa d'avui. Ja sabeu que nosaltres ens retrobem aquí a Ràdio Estel, al programa Paraules d'Amor, tots els dimarts a les 8 del vespre. No hi falteu.
Paraules d'Amor. Un programa d'educació, família i parella.